Acostumats com estem a codificar el món a través del llenguatge, el que se'ns obre quan el llenguatge muta sovint és tempteig i és incertesa. Però el llibre que ha escrit la filòsofa Cristina Massanés és tot el contrari. Marxarons és una indagació lluminosa al voltant del misteri de la parla, un viatge doble, també muntanyenc, per valls i cims que ressegueixen els 3 anys de pèrdua de llenguatge del pare arran d'un vessament. Parlem, per tant, amb Cristina Massanés de llengua, de comunicació, de com traslladar l'experiència a l'escriptura, però també d'alpinisme i de muntanyes, en companyia de Jordi Puntí, Anna Vallbona i Olf Beltran, que recupera també l'altre llibre de Massanés publicat a l'Avenç, el dietari de confinament que es va dir Heroica. Avui, per tant, fent carena, obrim Ciutat Maragda.
Ciutat Maragda, amb David Guzmán.
Obrim avui saludant la Cristina Massanés. Què tal? Benvinguda al programa.
Hola, moltes gràcies. Molt contenta d'estar aquí.
Compartida la felicitat. Gràcies per venir. Jordi Puntí.
Què tal? Com anem?
Anna Vallbona.
Hola, què tal?
I Olf Beltran.
Hola.
Avui ja ho sabeu, amb aquest llibre Marxarons, viatge pels cims i les valls del llenguatge, un llibre publicat a la col·lecció L'Accent de l'editorial L'Avenç, com era Heroica també, que vam parlar-ne en el seu moment. Marxarons, hem de dir, perquè per la gent que encara no l'heu llegit, que és aquest verb, un manlleu del francès, una mica singular, que en realitat és un verb polisèmic, que vol dir moltes coses, un verb, diu literalment la Cristina, propi d'acusada passió alpinista. I faig aquesta referència, aquesta citació explícita, perquè l'alpinisme té un paper protagònic, té un pes específic en aquest llibre, que en realitat el que narra, aviat és dit, són els 3 anys, si no vaig errat, de arran d'un vessament, de la pèrdua de la parla i del llenguatge del teu pare i de com acompanyeu amb la dificultat i l'estupefacció de tot aquest procés, no?
Sí, sí. Van ser 3 anys, d'això ja fa tant com 19 o 20 anys, per tant ja hi havia molta distància emocional i és una miqueta la reconstrucció de tot el procés lingüístic o no lingüístic, en aquest cas, tot l'acompanyament que hi va haver, doncs viure fora del llenguatge o viure en un món on no disposes de paraula, però tu n'has tingut abans, n'has tingut sempre, que clar, això ho fa bastant diferent, no? I va ser recuperar tota aquesta vivència. Per mi no era tan important a nivell vivencial ni a nivell emotiu, perquè això penso que té un sentit en l'àmbit privat, sinó que per mi era més important portar-ho més cap a la nostra relació amb el llenguatge, aquest element que és tan constitutiu, que ens constitueix tant i que quan intentes desbrossar una mica, si el seu fonament cerebral o segueix sent un gran misteri, no acabes de saber mai com funciona, i quan interpel·les, quan parles amb neuròlegs o amb especialistes, no estan gaire més enllà de tu, no? Llavors em va semblar tan meravellós, o tan, em generava tanta perplexitat quan ho anàvem vivint, no? Això que fa que siguem com som i que construeix la nostra relació amb el món d'una manera tan fonamental i segueix sent un gran desconegut, no? I va ser una miqueta des d'aquesta perplexitat i des de tot això que vaig construir el text, no?
Sí, sí, en algun moment ho dius, que a més, efectivament, la neurologia no té totes les respostes en casos d'afàsia, d'anòmia i d'altres paraules que comencen amb alfa privativa i que, per tant, neguen la parla i el llenguatge. Hi ha un moment que m'interessava també cap al final, de com portar l'experiència, aquesta experiència viscuda, com tu deies ara fa una vintena d'anys, no?, a l'escriptura, que dius, em va inquietar i molt a l'inici d'aquest viatge escrit com donar paraula precisament a qui no en tenia, com esquivar la impostura, com evitar adjudicar una veu que no va ser. Amb la seva transparència policromada d'alta muntanya, el llibre Els cims ha vingut a restituir un mapa dens d'omissions i d'esborancs, no? Poca broma, la dificultat importantíssima d'efectivament d'algú amb tot aquest procés de pèrdua del llenguatge i amb aquest paral·lelisme constant, que també forma part d'un dietari que vau trobar, no? del pare alpinista, sí, de fer muntanya, i que també amb això juga,
sí,
molt...
Sí.
la idea de llengua.
Això va,
no?
ser, va ser fer entrar en el text un compartir un moment de dificultat a l'hora de construir-lo, de redactar, perquè tot el que va ser endreçar una mica què passava amb el llenguatge, a mi em va ser fàcil, perquè quan ho vius és tot molt desordenat, però aquí vaig pensar, mira, doncs, la relació, la seva relació amb els noms, amb els verbs, amb les xifres, amb la firma... A mi no em va costar endreçar això a l'hora d'escriure-ho, no? De redactar-ho. Però llavors hi va haver un moment que em vaig com bloquejar molt perquè vaig pensar, estic intentant donar paraula justament a algú que no disposava de paraula. I jo no li volia fer dir cap cosa que no va dir ni construir cap impostura, no? Llavors va ser revisant una capseta de memòria familiar, perquè nosaltres segurament que guardem més coses, però els nostres pares, els que van viure la postguerra, guardaven una capseta i només, i allà hi ha unes quantes fotografies i quatre cartes i quatre papers, i allà hi havia aquest diari d'alpinisme que jo ja sabia que existia, però que no mai n'havia fet massa cas, que era un diari de joventut del meu pare durant 4 o 5 anys, des que tenia 18 fins a 22 o 23, m'han enregistrant tots els cims que feia. Llavors vaig dir, és clar, ell està parlant aquí, ell ara no disposa de veu, però tot i que són unes quantes dècades abans, però aquí hi ha la seva veu. Llavors, a partir d'aquí, tota l'habilitat va ser intentar construir un text en què anés agafant fragments d'aquí i d'allà, anés cosint i anés anant del diari cap aquí i cap allà, o sigui, fer-lo enraonar a través d'aquest diari que havia escrit quan feia 20 anys.
Sí, sí.
A part que em va donar la metàfora, que és la de l'alpinisme, que em va permetre anar resseguint. Clar. Li va donar cos, no?, per dir-ho així.
És una, des de la mateixa coberta, eh?, aquest viatge pels cims i les valls. De fet, és una de les troballes del llibre, aquest fil que, i aquesta costura tan ben parida, no?, i tan ben escrita, com d'habitud tot el que fa la Cristina Massanés. Però a més em fa gràcia perquè el lligam entre l'alpinisme i la llengua no és perquè sí. Jo en un moment determinat a casa, les muntanyes formaven part del lèxic domèstic, no? Una mica aquesta cosa ginsburgiana de tenir un lèxic familiar associat a carenar i a fer cims i a fer muntanya, que de cop i volta et serveix també estructuralment, no?
Sí, sí. Bueno, suposo que tots els que són fills d'algú que compartia passió per la muntanya o per l'alpinisme, doncs, però és això, a més és una herència que jo no he fet. Jo em poso davant d'un relleu de muntanyes i sóc incapaç de semantitzar-les, de dir què és, quin és cada una, no? Però sí, sí. I no, la metàfora de l'alpinisme va ser una manera de condensar la seva vida, de concentrar-la, i alhora una manera de que em va permetre construir el text, no? Perquè, clar, tampoc hi havia tant a explicar, perquè les situacions eren mínimes a nivell verbal, perquè justament no hi havia paraula. Llavors, a partir d'aquí vaig anar tibant de l'alpinisme sense forçar-ho massa i em va permetre redactar-ho, no? A part que també em vaig adonar, que això és molt bonic, perquè no me n'havia donat, és ben bé que quan escrius és quan
sí,
acabes
ordena,
de pagar les
sí,
coses,
sí.
No? La paraula marxarons, això és un verb inventat, cosa que els afàsics fan, s'inventen paraules, els surten automàticament. Del zero llenguatge que va quedar el meu pare, aquest verb li sortia rodó i estava contentíssim, se'l va inventar ell. El deia amb una fonètica ben catalana, deia marxarons, tot i que és un calc, un préstec sí, sí. adaptat del francès, no? Llavors vaig pensar, dic, ostres, com condensa una vida, doncs, que la passió era l'alpinisme, no?, que és l'avançar, el marxar, el anar al davant, i vaig pensar, no sé si en una situació així tots els cervells haguessin condensat la vida en una paraula, no en tinc ni idea, però en aquest cas era tan, tan rodó.
Sí, sí, és dels casos que quan arribes a la pàgina 80 i escaig, que apareix Marxarons com a... havia de ser el títol, no? Dic que en aquest cas queda claríssim, perfectament et dona aquesta imatge de transitar la dificultat també del llenguatge o, si més no, de la pèrdua. Com l'heu llegit? Com heu fet aquest cim?
Aquest cim, a mi m'ha... ara que em parlàveu de l'estructura, és a dir, tota aquesta estructura, aquests agafadors de la muntanya i els pics, em sembla una estructura realment captivadora, perquè la meva sensació és que al costat de l'experiència i del relat molt, molt detallat, o molt precís, sí, potser més precís que detallat en el sentit que no s'omple de molts detalls, sinó que són els justos, però molt precisos, una cosa i l'altra, és a dir, el relat precís dels límits del no llenguatge, es pot dir en aquest cas, i les notes de dietari provoquen un fregadís molt curiós, provoquen una altra cosa, no? És a dir, tinc la sensació, llegint el llibre, que l'entrada de dietari al costat de això, aquesta petita troballa que significa marxarons o reculades, no? De quan em mudeix de, sembla que bastant definitivament, els intents, petit triomf que significa la firma, és que hi ha tot de moments com molt increïbles, no? Quan ha de demostrar que és una persona lúcida, en sentit, perquè té capacitat per entendre el món encara, no? Això, al costat de les notes de muntanya, provoquen alguna cosa diferent. És a dir, donen una il·lumina l'altra. I és una sensació molt curiosa quan vas llegint, penso, no? I és una gran troballa, perquè aconsegueix ser, curiosament, no? Un llibre que t'està parlant de la pèrdua de llenguatge té un enorme ritme, i no és gens fàcil, no? I crec que tu, quan parlaves d'aquesta modulació d'una cosa i l'altra, no has fet el gest amb les mans d'això, d'una modulació entre les notes de dietari, que no siguin excessives, que no facin nosa, els detalls, i és una mena de mida justa que il·lumina això, moltes reflexions sobre el llenguatge i que portada a la sensació lectora, és a dir, en molts moments és un llibre enormement sensitiu, trobo jo. És a dir, et provoca sensacions, moltes sensacions, i et fa pensar, efectivament, en com d'estranya i és això que entenem per la relació amb el llenguatge, que vivim de manera aparentment tan natural, no? I que, en aquest cas, una malaltia o un accident cerebral, doncs, t'obliga a deconstruir, i que ja, inevitablement, hi ha parts fosques, no? I fer l'exercici de posar en llenguatge aquestes parts fosques és fer un pic, i vaja, és una troballa molt increïble. Sí.
De fet, m'agrada molt com ho dius, això, que una il·lumina l'altra i que hi ha una tercera cosa que passa, no?
Sí, sí.
D'això no n'era gens conscient. A mi em va permetre desencallar un tema d'escriptura, no? De dir què estic fent, no? Com deia abans, no? Estic intentant donar veu justament a algú que no en tenia. Bueno, sí que tenia veu, no tenia paraula, que això és diferent.
Sí, és veritat.
Però, sí, la veu la conservava,
sí, exacte. Sí, però... I la veu és la identitat, és va directe, ve de l'estómac, no? Però sí, això que dius, també és veritat que podria ser un llibre més llarg, és un llibre breu. Jo suposo que jo no vinc de la narrativa, jo vinc de filosofia, he estudiat filosofia, llavors crec que vaig directe al que m'interessa, i en aquest cas era més el llenguatge, perquè després, rellegint-lo, pensava, ja hagués pogut estirar una mica més i explicar més i fer més narració, però no m'acabava d'interessar, i cada vegada que aconseguia explicar alguna de les coses que van passar a través d'algun recurs que venia de l'alpinisme, per mi era una alegria, perquè deia, oh, que bé, no? I després, aquesta brevetat, perquè són just 100 pàgines, sí que hi va haver molta reescriptura, eh? O sigui, el vaig treballar molt, i deixeu-me dir, perquè si no se'm passarà, i és de justícia que ho digui, vull agrair l'Institut Ramon Llull, que em va donar una beca, una estada d'escriptura, l'any passat, l'estiu passat, a Suïssa, a la Vigny, i vull encoratjar que ens segueixin donant, perquè és extraordinari quan aconsegueixes que el món calli, per uns dies, i vol dir que callin els correus electrònics i que calli tot.
Exacte.
No, i a més, vaja, el paisatge fa llenguatge, perquè no te'n vas anar a qualsevol lloc.
Però això va venir donat, eh? No, va ser conjunció, sí. No.
Mira, jo m'agafaré la imatge o la idea dels dietaris d'ell, perquè del teu pare, perquè crec que ja ens expliques bastant al final, em sembla que són traduïts, que tu els traduïes del castellà, però tanmateix crec que tenen una qualitat que va molt més enllà de la pura inscripció de les coses que he fet avui, sinó que la manera de parlar-ne i la manera de reflexionar sobre la pujada en els cims i tot, crec que és molt literària també, i que això probablement ja et donava d'entrada un correlat objectiu que és molt viu i que està molt bé. I a mi he de dir que a mesura que el anava llegint, anava tenint més la sensació d'estar llegint una obra poètica, en el sentit que, de fet, pensava, això podria ser el rerefons, o diguem-ne el reretapís, d'una obra d'en Pere Jaume. D'en Pere Jaume, quan treballa la llengua i treballa el llenguatge i treballa el paisatge, i crec que hi ha molts moments, és com si l'haguessis deconstruït, no? I aleshores hi ha una part que és purament informativa, que és la malaltia, una altra part que és vivencial, que és què li va passar al teu pare, i després aquest correlat objectiu de la muntanya i de la reflexió sobre la llengua. I en aquest sentit trobo que també és un llibre molt conceptual. O sigui, a mi m'ha agradat molt en la mesura... Hi ha aquesta frase que la vaig posar, per veure que vaig fer no sé si era un tuit o què era, però que diu, que dius, mentre un pare lluitava per recuperar la parla, nosaltres assumíem que havíem d'aprendre a desfer-nos del llenguatge per trobar un altre lloc comú, un refugi, una casa, un àmbit on viure fora de la paraula. Escriure, segurament per tu, i aquí t'ho pregunto, és recuperar la paraula. O sigui, per recuperar a través de la paraula i a través de la llengua i de la parla escrita allò que vas haver d'abandonar per poder relacionar-te amb el teu pare, no? I crec que aquest exercici, quan dic poètic també ho dic en aquest sentit, no? Crec que hi ha un esforç important per vincular el que va passar, que no és, i tu acabes de parlar de filosofia, no és una memòria personal d'un moment tècnic, sinó que hi ha un treball que va més enllà, que té a veure amb allò que diem cadascú i el que parlem, no? I això, després, si vols, he apuntat dues o tres coses més que a mi m'atraien molt de reflexió al voltant de la llengua.
Ai, has dit tantes coses. Ai, que a veure quin fil agafo, però meravelloses, molt bé. Mira, que sigui...
Sí, la idea de recuperar la parla a partir de l'escriptura, sí, saps? Per sí, mi sí, això és sí, bastant sí. essencial, sí, no?
Omplir un buit, no?
Sí, i si vols també parlar del referent, això, quins referents tenies, perquè jo cito Pere Jaume, en un moment donat també em venia al cap Foix, com a investigador de la llengua, diguem-ne, a través del paisatge a vegades, tot i que és més, se'n va més una mica més surrealista, si vols dir-ho, més abstracte, i en canvi Pere Jaume per mi és molt concret, no?
Clar, de Pere Jaume m'agrada especialment la seva obra plàstica i la seva escriptura, per descomptat. O sigui, que li relacionis d'alguna manera m'arriba com un regal, eh? No, jo no vaig fer cap lectura en concret, és a dir, vaig intentar no fer-ne cap. I vaig intentar no anar a buscar Wittgenstein o anar a buscar Heidegger, tot i que aquesta referència de viure en un lloc fora de la parla és malgrat Heidegger, no? Tenia molt d'allò. Però no, vaig intentar fer net, i sí que no, va ser purament experimental, és a dir, quins elements lingüístics hi havia, què deia, què no deia, què feia, què no feia, totes aquestes aventures amb el llenguatge que passaven mentre ho vivíem, i a partir d'aquí construeix, escriu, no? Aquest diari, clar... aquest diari, jo vaig triar puntualment unes frases.
Ja m'imagino, no? Sí. Però bueno, hi són. Escolta, encara que les tries, hi són aquestes frases.
Sí, són. No vull desvirtuar la capacitat de relat del meu pare, es va dedicar sempre a una altra cosa. I, a més, va ser fill de la postguerra, per tant, se'ls va negar el dret al coneixement, i això és un reconeixement de generació que faig. I això, va ser agafar frases puntuals, i sí que és veritat que quan aconsegueixes escriure aconsegueixes entendre i lligar moltes coses que quan les vivies no, a més estaves tan atropellat en el anar d'allò que no aconseguies fer-ho, no?
Clar, i sí que ara que has anomenat Foix, jo pensava en allò que crec que en diuen les cèl·lules poètiques de Foix, no? Aquesta idea cel·lular com primigènia inicial del llenguatge. Aquí una cosa com un accident cerebral t'hi fa tornar, però hi tornes a través d'aquesta reflexió que és veritat que jo crec que és una reflexió que no s'omple de teories, per dir-ho d'alguna manera, no? Sinó que és una reflexió a partir de la agafant l'experiència i agafant el rastre del pare, i això és realment bonic, perquè ara em fèieu pensar quan tu insisties en aquesta idea que va apareixent a Marxarons, no? Aquesta idea del pòsit que deixa o com marca a una generació i com marca en el teu pare, doncs, la idea de ser fill de la postguerra, aprendre a parlar entre bombes, el dedicar-se a una feina comptant el debe i l'haver, no? Que ho dius així, omplir-se de números. És molt bonic també. I clar, això es relliga constantment o es posa al costat d'aquestes cèl·lules primigènies de llenguatge, doncs quan expliques a algú a qui se li han negat la possibilitat d'aprendre els esforços per aprendre llengües estrangeres i cartejar-se amb un país autàrquic i tancat, no? Ostres, realment et fa pensar moltes coses, i a banda que et venen ganes fins i tot de tornar aquella idea de la correspondència amb gent de fora, sí, no? Perquè és com molt autèntic.
Ho vaig fer, per cert, de petit, que havia fet, no? Sí.
Els pen friends.
Sí, perquè de nosaltres no quedarà res, perquè tots els whatsapps i tots els correus, res de res. Sí. I si volem que algú documenti les nostres vides, hauríem de tornar al paper, en cas que vulguem, que això és una altra cosa. Sí, aquesta cèl·lula, segurament aquesta sensació de victòria que tenia jo, ja he aconseguit explicar allò que no hi havia manera d'explicar-ho perquè justament no hi havia paraula, funcionaven com a cèl·lules petitones, no? I sí, era una miqueta la sensació que tenia el Naru,
Per això també penso en idees, perdona, en idees felices que jo anava apuntant, que m'agradaven molt, que a vegades la mateixa reflexió et permetia, per exemple, quan dius, hi ha un moment que dius, quina va ser... o sigui, que estaria bé recordar quina va ser la primera paraula que vam escriure, no? O què va ser el primer que vam escriure. Recordar aquell moment fundacional, no? Que és, realment, és una cosa que, evidentment, després l'oblides perquè no és transcendent. Quan passa ho és, però després deixa de ser-ho, i en el moment en què perds aquest valor adquirit, que més el dones percebut, i no això, i el perds, i l'has de tornar a recuperar, és quan agafa aquesta força, no? I en aquest sentit, això m'agrada molt. Jo a vegades penso... i més fins i tot em sembla vaig fer un article, hi ha paraules que no les diu mai ningú en català, avui hi haurà paraules que no les haurà dit ningú, i dir-la tu doncs voldrà dir que existeix, no? I no, evidentment no hi haurà manera de saber que ningú més l'ha dita, però segur que passa, i per tant mantenir viva una llengua també és fer-la servir, no? En aquest sentit, i això m'agradava molt. Hi ha algun altre lloc, quan dius deixar la veu enregistrada perquè d'alguna manera els altres ens recordin, no? Això ara que tu dius, els whatsapps desapareixeran, però si tu deixes la veu en algun lloc, i crec que és molt important, per exemple, en el cas de poetes, que puguin enregistrar els seus versos i que els puguem sentir d'aquí, no? Avui dia, si poguéssim sentir bueno, hi ha una gravació de Virginia Woolf, home, doncs la sents amb ella, sents la seva veu, i et diu molt, la veritat.
Totalment, la veu té una, com ho diríem, una densitat metafísica extraordinària.
Un cos,
perquè és això, no? Una persona no enrona, però en canvi té, en els sons maldits que diu, segueixen ell. Hi ha una identitat, no? Perquè és la veu, no? És extraordinari, això, no?
Sí, com aquí, quan, no? Quan el teu pare també són únicament consonants i vocals, a vegades més consonants que vocals, però queda el so, i vosaltres teniu la part complicada i exegèticament gairebé impossible, que és desxifrar un codi nou, no? Mentre a ells se li escapen, vaja, els codis que ja tenien, amb la dificultat, que això un dia parlant de la fase amb un pare que és neuròleg, m'explicava, no? Que com anímicament somatitzen el fet de prendre consciència que s'estan quedant sense el llenguatge que els ha assistit tota la vida i amb el qual poden comunicar-se amb el món, no? I això genera una frustració i canvis d'estandard, és a dir, que...
Vaja, això explicat per logopedes i per neuròlegs, genera un estrès considerable i una depressió, i està clar, no? Clar, és que és el que us deia abans, allò que és tan constitutiu. Relaciona't amb els amics sense enraonar. Clar, el primer aprenentatge que han de fer també són els amics, que et venen a veure
I és una nova relació, una relació diferent.
Absolutament, i més la nostra cultura no sap massa què fer amb el silenci. No el tenim incorporat, el silenci. Llavors, bueno, tot això junt, no?
Sí. Amb un intent gairebé, vaja, frustrat, perquè és que ni la ciència ho ha acabat de fer, de comprendre, i m'agrada molt també la imatge, abans que parlàvem de plasticitat i la qüestió pictòrica, de comprendre les valls del cervell, perquè al final també tot és, no?, orgànicament, tota aquesta orografia del cervell i de les àrees del llenguatge i tot plegat, que si ho veiem dalt d'un mapa, té les seves muntanyes, els seus cims, les seves serralades, no?
Sí, és, materialment és així, no? Plàsticament, com deies, no? No cal ni fer cap metàfora, perquè són
ja
rugositats, són...
La natura te la porta,
no? Sí, directament, no?
Sí,
ben bé, eh?
Jo també pensava en ara que esmentaves aquesta idea de gairebé de les coves, no? Que també hi surten, però clar, també el llibre sorprèn molt perquè en diversos moments reconeixes les palpentes, no? És a dir, l'ombra, l'enigma, on no arriba la ciència i on tampoc a nivell d'escriptura es pot arribar, no? I és molt colpidor, però també alhora fa pensar molt, doncs, això, moments en què planteges què devia pensar, passar pel cap del pare quan, no, quan estava privat d'expressar-ho, no? És a dir, el llibre, penso que les metàfores comencen per l'alpinisme, però es disparen per tot arreu, i també la no parla, o els límits d'aquest imposats per un accident cerebral, també disparen més metàfores, no? Que van més enllà, potser, de la circumstància del pare. I una és tot allò que no podrem saber mai. Vull dir que literàriament o quan parlem de ficcions o narrativament és molt llaminer, però que aquí, partint d'una realitat terrible, doncs això també funciona com... Doncs pot dir malauradament, però com una metàfora molt potent de és impossible arribar a saber què passava pel cap, quines eren les sensacions, perquè ni quan les emparaulem són precises, però quan no les pots emparaular encara menys.
Sí, no, o sigui, és impossible, però jo no sé per on passa la identitat, però tu saps que aquella, o sigui, tu saps que aquella persona hi és, o sigui, a nivell de subjecte, ell hi era, i suposo que passa per la mirada, passa per la veu, i vol dir que veies ben bé que... Bueno, el gran interrogant, que he intentat també compartir-lo, és com endreces el cap si no disposes dels calaixets, que són les paraules.
Clar, sí.
I de la goma per lligar-los, que és la gramàtica. Llavors, quin garbuix deu ser. Llavors, no sé si realment, si estàs en una situació així, disposes d'això perquè tu has estat un animal lingüístic, dit malament, has enraonat sempre. No sé si és així i no només no acabes de trobar la paraula per verbalitzar, però en el teu cap està endreçat, o ni això, cosa que llavors ja em desespera, perquè el garbuix deu ser tan considerable, però el que està clar és que jo sóc aquí i era sempre, i d'aquí la gran batalla per la firma. Jo no vaig acabar d'entendre, vaig pensar, bueno, la firma tampoc és tan important. El dia que es va adonar que no podia firmar, es va desmuntar molt, de les vegades que més. I jo pensava, no pot dir el nom de ningú, ni el de la seva parella, ni dels fills, i no passa res amb la firma. Doncs suposo que era una manera de dir, però jo segueixo sent jo.
Clar.
Jo existeixo.
Sí, el problema és la identitat, no?
Exacte. O sigui, la cosa semblava que era així, però clar, tot això mirat és aquest misteri fascinant de...
Més és aquest moment, me'n recordo, perquè jo l'he viscut també, que és aquest moment que deixes el teu pare amb el notari i tu has de sortir de l'habitació perquè el notari i un testimoni el facin firmar, diguem-ne, una mena, suposo que era una sessió de poders o alguna cosa així, no?
Sí,
el
sí.
Típic.
Sí, sí.
I és molt estrany, això jo ho he viscut també, la idea de sortir i deixar el teu pare, que saps que té problemes, perquè el meu pare també tenia afàsia i evidentment en aquell moment li costava molt firmar ja, i saber que el deixes allà i penses... Què li explicarà el notari? Què li pot explicar si jo, que porto setmanes parlant amb ell i veig que li costa enllaçar dues... Bueno, ja en el teu cas, en el teu pare encara molt més, no? Enllaçar paraules i tal. Què li explicarà a aquest home? I de cop surten tots dos, tot molt bé, contents,
sí, sí,
no?
Sí, sí.
Dius, home, hem fet el que havíem de fer, no? Llavors és una sensació estranyíssima, de no pertinença, no?
Molt estranya. De totes maneres, també saps que l'altre... en aquest cas el meu pare, el que d'allò, amb la mirada t'està dient, jo sé què fem. Per tant,
ja
saps que anirà bé. Com ho articula el notari? No tinc ni idea. Però curiosament,
Sí, sí, sí. És una escena, un moment que em va portar, no? a la meva experiència, sí, sí.
Lassù in un ripostiglio polveroso fra mille cose che non servon più. Ho visto un poco logoro e deluso un caro amico della gioventù. Qualche filo d'erba col fango disseccato tra i chiodi ancor pareva conservar. Era uno scarpone militare. Vecchio scarpone, quanto tempo è passato, quante illusioni fai rivivere tu, quante canzoni sul tuo passo ho cantato, che non scordo più.
Som-hi, som avui a Ciutat Maragda parlant de Marxarons, el llibre de Cristina Massanés, a partir del llenguatge i l'experiència del seu pare, i també de l'alpinisme, i estem escoltant Alberto Ravallati en una marxa alpina és una cançó que és una marxa militar, alpina, als anys 50, una cançó italiana. Els anys 50, que són els anys que també consigna el dietari, no?
Perdona, que sembla un homenatge a un lingüista com en Joan Coromines, perquè és la vella Xiru que quantes hores passa.
Això mateix, és aquí, aquest d'aquí és Carpona, efectivament. Exacte. En realitat és una, la vella Xiru que tantes vegades hem cantat fent excursions i fent cims i fent coses, no? I em semblava que avui ens podia acompanyar Adolf amb, aquesta, amb aquest trànsit de...
Sí, sí, també podríem ara posar una de Beethoven, no?
Ara, per exemple, ara,
l'Heroica, no, sí. Perquè jo m'he agafat al llibre anterior de la Cristina, l'Heroica, que hi ha la referència clara a Beethoven, també a Albert Camus, i és un dietari líric que correspon al confinament. I haig de dir que, d'entrada, amb tota franquesa, a mi em feia una miqueta de mandra, perquè jo crec que a tots ens fa una mica de mandra de tornar a pensar en la pandèmia, en el Covid... però val la pena vèncer aquesta petita resistència, perquè això és una altra cosa. És un dietari líric, i si Marxarons segurament gira al voltant del misteri del final del pare i també del misteri de la identitat de les persones, en aquí es remet la Cristina al misteri del final de la seva mare, d'aquell gest radical, definitiu, de rebel·lia absoluta que va ser la seu, el seu suïcidi. D'una banda, hi ha això, aquesta necessitat de comptar, de posar límits, perquè ho llegeixo, diu, quan no hi ha horitzó de predictibilitat ni cap línia predominant, no? És a dir, 1, 2, 3, 4, 4 pàgines d'un diari, 5, 6, 7, 7 fotos del cel confinat, per no perdre'ns, no? També és curiós que hi hagi una referència a una poeta suïcida, que és l'Alejandra Pizarnik, no? L'argentina, que diu que ella escrivia notes per evitar el mareig causat per l'espai infinit de viure sense el límit d'un diari. Tornem a aquells dies amb un estat general de por, amb un règim universal de la sospita, però crec que també, com tanta gent, la Cristina va tenir l'oportunitat de parlar d'una manera que no solem parlar amb aquells que tenim més a prop, no? Allò que sempre es va postergant, també aquells racons, aquells calaixos en un sentit físic, en un sentit metafòric, que mai no obrim perquè no tenim temps o perquè no tenim la disposició d'ànim adequada, i que, en canvi, aquell recés del món va donar l'oportunitat de tornar-hi, de tornar a obrir aquests calaixos. I la Cristina ho diu molt bé, perquè aquest és un llibre, entre altres coses, un llibre d'una mare, però també un llibre d'una filla i d'unes generacions que es van trenant, i d'una neta, per ser exactes, no? I llegeixo altre cop, que és millor, diu, l'experiència de ser filla i la de ser mare, dues línies que convergeixen en l'arc d'una vida. És aquesta la feina que ha vingut a fer aquest estrany recés del món, fer emergir absències i suturar-ne d'altres? I cap al final del dietari, el dia 64, hi ha un enfilall de preguntes que es fa la Cristina, que es fa la dietarista, que diu, quina serà la memòria futura d'aquest llarg cel confinat? Quin testimoni en passaran aquells amb qui trenem generació? Encara és d'hora, però suposo que ja deus veure l'impacte d'aquelles converses i fins i tot d'aquest llibre amb la teva filla, no? No sé si és demanar massa, si és xafardejar una mica massa, no? Però com és aquest trenatge de les generacions i d'aquest record tan, tan dolorós que tu poses també negre sobre blanc?
Sí que et dono tota la raó que tornar al confinament fa una mica de mandra, eh? Ara, fins i tot a mi també, ara. Jo segueixo defensant que va tenir grans moments de bellesa, perquè va actuar com a contracara, com deies, de moltes coses que doncs, vam disposar de temps, vam disposar de silenci, vam disposar de calma, i van haver molts confinaments, eh? N'hi ha de molta més duresa i n'hi ha de més lleugeresa, no? Però en conjunt, jo penso que va portar moments de bellesa. I jo vaig intentar anar capturant aquests diferents moments de bellesa, i el fet de fer un diari era un ritual per no perdre'ns, perquè com que cada dia era igual i cada moment era igual, doncs tots vam construir rituals. Uns feien una trucada no sé quina hora amb no sé qui, feien un vermut, els altres no sé què feien. Doncs això escriure un diari, que feia molts anys que no ho feia, a més ho faré a mà, perquè també l'escriptura, si passa pel cos, és tot una altra cosa, no?
Amb aquell quadern amb fulles de, com es diu?
Sí, del Ginkgo biloba, d'aquesta...
Aquell arbre que va sobreviure
sí.
a Hiroshima.
És que sempre
no?
m'ha impactat molt, això, oh, sí. segons ho expliquen, és l'únic arbre que va tornar a brotar al cap d'uns mesos a Hiroshima, no? I, a més, és un arbre que, si toques el tronc, emet un escalfor, sempre està com calent, no? Llavors, a mi, no sé, és com si vingués d'un moment prehistòric, no? Com si vingués directe, no sé. Sí, però això era l'atzar que la llibreta sí, sí. aquella tenia aquesta pauta allà a la coberta, no d'allò. No, va ser l'exercici de, va, doncs vinga, escriuré mà i no puc passar d'una pàgina, que això també és un repte.
Sí, sí.
I va ser un petit ritual per anar creuant els dies que eren iguals. I a partir d'aquí, doncs, com que el món estava aturat, van emergir dues absències, que en aquest cas era la figura de la meva mare, perquè la meva mare ja fa molts anys que no hi és, i la de la meva filla, que aquells dies tampoc era allà. Llavors, vaig com trobar-les, les vaig fer que es trobessin en aquest no món d'aquells dies, no? I vaig recuperar el suïcidi de la mare. Sí, però justament perquè també feia els dies, bueno, no sé, va ser molt present. Això
els 30 anys, oi?
Sí, quan tot s'atura, emergeixen coses que normalment el dia a dia les té tapadetes, no? Les té quietes, no? I a partir d'aquí vaig fer un exercici d'escriptura de tot això, també intentant celebrar els moments de bellesa, sempre, fins i tot els del suïcidi. O sigui, va ser com un repte de portar-ho tot cap a la bellesa, no?
Perquè... De fet, en les etapes del dol, l'última es correspon, diguéssim, amb el dolor per la vida no viscuda, cosa que no deixa de ser una celebració de la vida, no? Tota la vida que ella es va perdre. Hi ha algú que també ha llegit i molt bé aquest llibre de la Cristina, i ho va fer doncs l'any següent, l'any 21 va ser l'Àlex Susana, i ho consigna en aquest dietari seu, que és La dansa dels dies. Llegiré el primer fragment perquè em sembla que t'agradarà. Cristina diu: llegeixo d'una tirada heroica, l'Avenç 2021, de Cristina Massanés, i com s'agraeixen aquestes obres que tenen la virtut d'abduir-te durant un parell o tres d'hores. Literatura sorgida per necessitat, la que més m'interessa, probablement perquè és la que més ens convenç de la raó de la seva existència, la sorgida perquè no podia deixar de fer-ho. La literatura com a revers de la vida, o una seva fatal conseqüència. La literatura com a paraula titubejant que cerca d'il·luminar-nos o guiar-nos en temps de foscor, dolor, mort i desconcert. El contramón, i ara cita la Cristina, el contramón que deixa emergir i que el brugit de cada dia acostuma a tapar. Una mica també la bellesa a la qual et referies ara, no?
Mm-hmm. Sí, sí, va ser això, va ser, i fins i tot amb el dolor, amb la zona de dolor grossa, que és un suïcidi d'una mare, no? Però fins i tot així, doncs, celebrem la vida, no? I va ser una miqueta això, i també un exercici d'escriptura, per descomptat, també aquí a...
Que han passat 4 anys des de la pandèmia, i a mi em comença a passar que a vegades surto al balcó a la nit, no hi ha ningú al carrer, i no me'n recordo dels bons moments, i penso, no sé si tothom, clar, és el que tu deies, que hi ha hagut gent que ho ha passat molt malament, que no, cadascú té les seves circumstàncies, però en el meu cas ja tinc un gairebé una nostàlgia d'aquells moments, de dir, ostres, que bé que estava sortir al balcó i no veure ningú, i sí, com de cop passava.
Pensava que anaves a dir, sortir al balcó a les 8 del vespre a aplaudir.
No, tapar els
sanitaris.
Clar, aleshores era sortir al balcó en qualsevol moment del dia,
sí,
però estic parlant de sortir al balcó a les 2 de la matinada, que com hi ha un silenci absolut, no? Almenys al meu barri costa bastant trobar silenci, i allà de cop hi és, i això, i em ve el record d'aquells bons dies.
Clar, perquè n'hem anat eliminant la por, el dolor, no? I ens quedem amb la part bona, el recés del món, no? Que quan estàs tan atrafegat, doncs sí que necessites també, o enyores.
I està bé que ens quedem amb la part bona.
I tant.
Això...
Sí.
És cert que a vegades necessites, la Cristina deia ara, no?, aturar-te per prendre consciència i fer fluir la consciència a altres realitats. Passa una mica amb el llenguatge, fins i tot això, si voleu, és més de filosofia del llenguatge, però aquest regal que naturalitzem perquè ens ve donat des que naixem i anem creixent i ens fan créixer i tal, de cop i volta l'exercici amb el teu pare és desnaturalitzar-lo, desautomatitzar-lo, que diria, no?, la teoria literària. I a partir d'aquí fer un exercici... No, ara hem de prendre consciència que això és un codi, la caixa d'eines, com tu en dius, a la gramàtica s'ha perdut o s'han destortolligat, les eines ja no funcionen, i a partir d'aquí el que semblava natural és un artifici. I com gestiones l'artifici amb algú amb qui t'has comunicat i precisament qui t'ha donat també el llenguatge, no? És a través del qual has aconseguit tu aquesta eina o aquest regal que donem per descomptat i no l'és, no?
Sí, sí, justament qui t'ha donat el llenguatge, no? Això és la cosa que m'agrada a mi de dir-ho, la revolució semàntica, no? Això lliga amb el que deies abans, Jordi, no? Clar, ho hem oblidat, perquè quan incorporem el llenguatge, que som nens, això també és interessant veure com s'incorpora de diferent com a adult, quan l'has perdut i saps què busques, o com a nen, que és aquesta cosa nietzscheana, no? Que aprens perquè és un joc. I no tens cap consciència ni d'aprenentatge, no? Ni de joc, quasi.
Sí, no el coneixes, no coneixes el que has d'aprendre.
És una descoberta constant, ara, no? Sí. I és fascinant. A tots hem vist nens que diem, oh, que bé que parla, no? Amb 5 anys ja sap dir unes paraules. I jo, com que no tinc fills, sempre em fascina això. Ostres, que bé que parla. Sembla... Segur que és superdotat. Després no ho és, evidentment. Els pares et diuen, ho serà.
No, jo crec que tots els pares i mares passem per la fase on, que és efectivament pensar que has parit un geni, un geni del llenguatge. Però jo hi pensava tot sovint aquests dies, que ara em trobo en la fase d'observar aquestes repeticions d'un petitó, observar aquestes cèl·lules que es van fent grans, i clar, penses, també et fa pensar molt en Marxarons, quina mena d'atmosfera els plou a dia d'avui als que aprenen per primer cop el llenguatge, vull dir que els que són menuts, què els plou, no? Què els plou i que, perquè segur que els sons i les músiques que senten, músiques en el sentit musical del llenguatge, doncs són molt diferents de les que va sentir el teu pare de menut, la meva àvia de menuda, no? En un món, tornem un moment heroic, si voleu, en un món on sí que hi havia més consciència de silenci. Encara que, és a dir, potser no hi havia consciència de silenci com la que tenim ara perquè el brugit no havia arribat als nivells d'ara, però sí que ara sabem que aquella època era més silenciosa, no? I per tant, sí que és molt curiós de pensar, i en Marxarons és una invitació també, crec, a pensar-ho, que això, com funcionen aquests mecanismes i que hi ha l'atmosfera que va caient a l'hora d'aprendre el llenguatge, no?
Ara volia compartir amb vosaltres, és una cosa que em va fer arribar un lector, hi ha una exposició a la Virreina, i ja veureu que lliga amb això, la Virreina, que penso que dia d'avui és on veiem millors exposicions, sobre un senyor, un treballador social francès, de Ligny, anys 50, 60, 70, quan també l'antipsiquiatria, etcètera, etcètera. Aquest senyor treballava amb adolescents i nens autistes. Llavors, la seva gran conclusió va ser: hem d'invertir el mètode, en lloc de, si ells estan en el no llenguatge, perquè ells no en raonaven, només es comunicaven amb sons guturals, en lloc d'intentar portar-los cap al llenguatge, no passa res, oblidem-nos del llenguatge i nosaltres anem cap a ells. Llavors va crear tot un mètode i uns col·lectius en què no se'n raonava, i les grans conquestes que va fer a través d'aquesta manera, no? I és una exposició, és molt específica, sobre això, però és per recuperar la figura d'aquest senyor. Quan l'estat francès se'n va adonar, va dir, ui, vostè què fa? I li va tancar el centre, llavors em va haver de fer un altre, perquè lligo una miqueta amb això de l'antidisciplina, l'antipsiquiatria, tot això. I és una miqueta això, no?, d'anar cap al llenguatge, i el nen no té cap consciència d'anar cap al llenguatge. I llavors, precisament, pot incorporar d'aquesta manera, amb tota aquesta riquesa, no?
No, tota la gent que hi ha anat a la contra amb això sempre s'hi ha trobat obstacles, no? Ara pensava en Franco Basaglia, tot el que va fer també a Itàlia per la gent amb salut mental. Sí. I
Tusquelles,
exacte.
Tusquelles, i tant. Sí.
Mira, jo, si voleu, puc parlar un moment d'aquest llibre que portava, que és Musicofília, de l'Oliver Sacks, perquè jo crec que enllaça molt bé. Aquest es va publicar en català a La Magrana ja fa uns quants anys, i el subtítol és Històries de la música del cervell, i crec que, bueno, té molt a veure, perquè en realitat el que fa l'Oliver Sacks, que és un neuròleg que alhora és un divulgador científic i escriu molt bé, és explicar-nos històries que tenen a veure amb això, amb la relació entre el cervell i la música, no? I aleshores pot parlar de música i amnèsia, pot parlar com la música afecta els superdotats, també parla dels autistes, com es treballa la música amb els autistes, parla de coses sensacionals com les al·lucinacions provocades per la música, els aquífens simfònics, o sigui, com gent que té aquífens que repeteixen, i filarmònics fins i tot, no, que no són sons sense sentit, sinó que tenen una harmonia i que tenen una melodia, i allò es va repetint, i pot ser, la música pot acabar sent una tortura, no? I hi ha un moment on parla de l'Alzheimer, a partir també d'aquest, que és un dels seus llibres, que és l'home que va confondre, sí, la seva dona amb un barret, no?
Un dels més coneguts, potser.
I com la música serveix també per recuperar, d'alguna manera, el llenguatge perdut, no? I si us sembla, us llegiré un fragment. Més enllà dels moviments repetitius de caminar i ballar, la música permet la capacitat d'organitzar, de seguir seqüències... No deixa de ser un llenguatge, la música, també, d'organitzar, de seguir seqüències complicades o de mantenir grans quantitats d'informació dins del cap. Aquest és el poder narratiu o mnemotècnic de la música. Això era molt clar amb el meu pacient, el doctor P, el qual havia perdut la capacitat de reconèixer o identificar fins i tot els objectes més comuns, malgrat que s'hi veia perfectament bé. Probablement va patir una primerenca i principalment visual forma d'Alzheimer. Era incapaç de reconèixer un guant o una flor quan jo els hi oferia, i una vegada va confondre la seva dona amb un barret. La seva malaltia l'incapacitava gairebé completament, però va descobrir que podia dur a terme les necessitats i les tasques diàries si estaven organitzades en una cançó. La seva esposa m'ho va explicar. Llavors cita l'esposa. Trec tota la seva roba habitual, la poso al lloc habitual i es vesteix sense dificultats mentre va cantant. Tot ho fa cantant, però si l'interrompen i perd el fil, es queda completament aturat, no reconeix la seva roba ni el propi cos. Canta contínuament cançons per menjar, cançons per vestir-se, cançons per dutxar-se, de tot. No pot fer res si no canta una cançó, no? I després hi ha un moment on també parla de la música per recuperar la parla. Aquells moments en què ja no, diguem-ne, no és la fàsic, ja no és capaç de construir una frase sencera, però en canvi, si ho fa cantant determinada cançó, ell diu, jo els hi canto el Happy Birthday, i de seguida s'hi agafen, diu, potser són incapaços de parlar, diu, però el Happy Birthday, com que el tenen tant, ja forma part d'un origen del llenguatge dins del cervell que hi entra. I recordo que tu en algun moment expliques que amb el teu pare també ho feu, l'intent d'introduir-li la música, no?
No va acabar de prosperar, no era una persona massa musical, la veritat, però això, a part que està molt bé això que has llegit, és aquesta cosa que els nens també prenen cantant, de fet a les escoles tot el dia canten, no? Suposo que els nens els ajuda a no perdre's, i aquest senyor, com aquest pacient d'en Sachs, la música l'ajudava a no perdre's, no? A trobar el camí. I de fet m'has fet pensar en això, no? Que l'escola sempre canten.
Sí, ell en diu teràpia d'entonació melòdica, o sigui, a la teràpia que li fa, que, i ell també ho diu, que no tots els pacients responen igual, i pacients a més amb Alzheimer que han anat perdent la parla. Però si hi ha hagut abans una relació important amb la música, doncs és la seva manera de retornar, igual que a vegades retorna a través, segons la lesió cerebral, pot retornar amb altres llengües, no? Que és una mica també el Marxarons, diguem-ne,
pot ser... Això és el Marxarons, sí. Que això és un clàssic de la fàcia, vull dir, no...
Sí, sí.
Clar, jo porto uns lligams amb la muntanya. El primer que volia fer era un petit lligam amb el llibre d'Antoni Sala, Una família, que comença justament parlant del pare, afectat per un càncer de gola, li fan una traqueotomia, i recordava doncs, que hi ha un moment que Antoni Sala es pregunta justament una pregunta que també ressona a Marxarons, no? que diu, quin dret tinc ara sol d'invocar-te, adreçant-se al pare, quin dret tinc de... Ai, perdoneu, no m'entén la lletra ara. Perdó, sí.
Això està escrit és un clàssic. Altes hores mentre algú plora.
Exacte, o mira de parlar.
Sí, exacte.
Quin dret tinc ara sol d'invocar-te, quin dret tinc de no fer-ho, callar, puc callar? Et van treure la veu, com ens la trauran a tots, parla per boca meva, posada dintre una boca futura. I narrativament em tornava, és a dir, m'ha tornat per aquesta idea de parlo per tu, et faig parlar... Però els lligams amb la muntanya... Clar, en Marxarons, diria que és l'últim capítol, és la Neto. ja hem vist que si has dit que el periple, per dir-ho així, del pare va durar 3 anys després de l'accident cerebral, quan hi ha un moment molt curiós, just abans, crec, de fer la neto, que dius, això fa molts anys que va passar, i recordo aquest moment de lectura com que el lector comença a respirar. És a dir, és un llibre enormement delicat, en el sentit més admiratiu de la paraula delicat, però és veritat que quan dius fa 20 anys que va passar, tens una sensació d'ostres. Ha arribat el moment d'endreçar-ho i estem acabant l'endreça i això està perfectament endreçat. És maco, és bonic aquest moment. I llavors, quan arriba la neto, que és el gran pic, no?, que va fer el pare, m'hi heu fet pensar quan parlàveu de l'heroica, no? Té un moment fer la neto com de celebració, un moment festiu, de va arribar a fer la neto. Això una, no? I a mi la neto em portava a un clàssic que no sé si és prou conegut o no, a mi m'arriba per proximitat, diguéssim, garriguenca, un clàssic de l'excursionisme, que és Els llamps de la maleïda, de mossèn Jaume Oliveres. És que és un llibre molt curiós, que es podria vendre com a novel·la juvenil, que ressenya, perquè es refereixen aquests termes, ressenya un accident que hi va haver el 1916 a la neto, en què, en el pas de Mahoma,
que surt que també
s'esmenta, a Marxarons, doncs, és a dir, es va girar de cop i volta una tempesta molt forta i dos excursionistes que acompanyaven a mossèn Jaume Oliveres, que era nascut a la Garriga, doncs van morir socarrimats, diguem-ne, no? Tot plegat s'explica amb una gran admiració, fascinació per la muntanya, i alhora des del cop, l'impacte del drama, no?, i que va marcar tota la vida d'aquest mossèn. I pensava, perquè en Jordi deia abans el sentit poètic de Marxarons, i també hi estic d'acord, a Marxarons hi ha moments molt lírics, no? I curiosament hi pensava, perquè en aquesta descripció dels llamps de la maleïda i d'una tragèdia que és com una de les primeres grans tragèdies de l'excursionisme català, hi ha descripcions molt líriques de la muntanya, no? Llegeixo un fragment només de quan s'acosta la tempesta. El lector ja sap que el que ve, però, clar, molt hàbilment mossèn Jaume Oliveres explica, doncs, com ells reaccionen i no es pensen, no veuen a venir el perill, estan a prop d'unes roques, com hi estan, no? Diu, la resposta donà al mateix instant una canonada seca, sinistra, disparada damunt mateix dels nostres caps. Aquella explosió imprevista, sortida d'una boira baixa del tot inofensiva, ens deixà muts d'espant. No en dic un tro, perquè jo mai n'havia sentit cap de tro com aquell, i perquè tampoc fou precedit per la resplendor del llamp. Semblar més aviat el soroll que hauria fet una fenomenal bufetada que es donessin dos gegants brallant-se allí, al costat nostre.
Sí, sí.
No? I en fi, és un... Vull confiar que és un llibre trobable com a mínim a les biblioteques, però realment és una lectura molt curiosa.
Amb això, molt, i molt visual. Em feia pensar també, i lligat amb el que dèiem a propòsit de la música, que no va acabar de funcionar, hi ha un moment en què la Cristina Massanés es pregunta, no he entès mai per què no li varen posar al davant un mapa del Pirineu, que efectivament era segurament el llenguatge i el codi que més tenia interioritzat, no? Per què en les múltiples praxis per exercitar la parla no varen recuperar alguna d'aquelles lletanies de cims? El pare més sol que mai i nosaltres res. El capdavall no era tan complicat. 1, maladeta, 2, aneto, 3, posets, 4, món perdut. No sé si el varen acompanyar en la seva darrera gran escalada, no? Que és aquest autorretret de dir, no? De dir, això, per no aparèixer l'autografia.
Va ser quan en Julià Guillamón compartia amb la seva companya, que va patir un greu vessament cerebral i que intentava recuperar el moviment, crec que era, i que com que les sessions eren molt doloroses, doncs, i que també li costava parlar, com que ells comparteixen tot el món de la micologia, el món dels bolets, doncs ell es va adonar que si ell començava a dir un nom d'un bolet, ell en responia amb un altre, i ell seguia amb un altre, i ell amb un altre. I així feien una llarga tirada i passava millor l'estona que treballava fent aquell treball físic de fisioteràpia, suposo, que era molt i molt dolorós. I em va il·luminar, vaig pensar, tan senzill com hagués estat apropar-se al seu món, que era el de la muntanya, no? O sigui, que l'idea que amb en Julià això, aquesta cosa de compartir una lletania, que en aquest cas eren els bolets, era de micòleg, i l'altre era d'alpinisme, no?
I tu no t'hi vas dedicar mai així d'allò de fer muntanyes de manera més...
No, com era previsible, quan vaig fer 15 anys vaig dir mai més tornaré a la muntanya. Després hi he tornat, eh?
Veus?
Però no amb aquesta passió.
Clar,
però,
i el teu pare expliques que deies que el dietari aquest el va escriure de molt jove.
Sí, clar, això és una precisió que vaig vendre que abans t'oblidi comentar. Aquest dietari és escrit en castellà.
Sí, sí.
Perquè els fills de la postguerra van aprendre la llengua en castellà a l'escola. Llavors vaig decidir si mantenia les frases en castellà o en català. Vaig decidir que les traduïa perquè per mi llegir-lo en català em distanciava molt del meu pare. Quasi que ja no era ell enraonant en castellà.
En
perquè
castellà,
sí, sempre vàrem enraonar en català, sempre. Llavors... Per això vaig permetre la llicència, que clar, no vaig de donar compte, no vaig de passar comptes a ningú, en tot cas, vaig dir, doncs el traduiré, no? És un diari d'alpinisme, sí, és un diari d'alpinisme amb un grau de detall. Anàvem amb aquests amics, vam fer això, ens va passar això.
El material, també.
Tot, com si fos una gran...
Però ho deies que era com només de joventut.
Són 4 o 5 anys, sí.
Però llavors ell va continuar fent...
Sí, però clar, després ve la feina, venen els fills, venen moltes coses, i les vides van mutant, no? Però sí, sí, ell sempre va seguir, era la seva passió, no? Però vaja, com un altre és la música, un altre és l'escriptura, vull dir, són... maneres d'estar viu, no? Suposo que...
Entre el 53 i el 57, dius que no? Que vas començar...
Sí, passa que aquest diari, clar, és que això ho avanço perquè s'explica al final del llibre i no sé si ho vull avançar.
No avancis, doncs. No pots fer res, digues, no podem, és que clar, l'objectiu és que la gent vagi a les llibreries a buscar el llibre també, no només compartir una conversa agradable.
Sí, que la gent marxi cap a les llibreries a buscar el llibre.
De veritat, aquesta falera explicar-ho tot.
Llavors també... Clar, és a dir, a Marxerons tenim cims, i tenim cims fets i no fets en un sentit metafòric, però també em semblava que Marxerons es pot llegir com una gran circumvalació, no? És a dir, com una gran deambulació al voltant de l'intent de, en aquest cas, de recuperar el llenguatge. I això se'm va connectar amb un altre llibre muntanyenc diferent de l'anterior que he citat, però que hi té una connexió curiosa. És La muntanya viva, de Nan Shepherd. És una novel·lista, poeta escocesa, va néixer a finals del 19 o hi va viure fins al 1981. Aquest és un llibre... Ella va fer 3 novel·les als anys 30, diria, però aquest és un llibre que l'escriu a les acaballes de la Segona Guerra Mundial. Per tant, hi ha de lluny el rerefons també físic, amb sorolls i sons de la Segona Guerra Mundial, però l'escriu en aquella època, per bé que no es publicarà fins als anys, a finals dels 70, escrit per una dona, quan tot sovint els llibres muntanyencs i els cims els han fet els homes i els han narrat els homes. Però és interessant perquè es deixa molt clar també a l'inici que aquest no és un llibre sobre cims, no? Sinó és sobre les muntanyes escoceses de Cairngorms, que ella vivia al peu d'aquestes muntanyes i que va conèixer amb enorme profunditat, és perquè era una gran observadora i perquè es va dedicar més a això, a voltar-les, a tornar-hi i tornar-hi. I aquesta idea és la que se'm connectava amb Marxerons, no? Justament una manera d'observar i mirar i remirar i retrobar coses que no es veuen a simple vista un nyu a la muntanya, entendre-la com un altre cos que també et diu coses de tu mateix, no? I és un llibre, tornem-hi també, amb un sentit poètic, líric, però que ens convida, doncs, segurament a aquesta realitat tangible, no? que és una altra invitació, potser, si voleu, més de retruc de Marxerons, però és a la relació tangible amb les coses. I a La muntanya viva hi és, i és un llibre, això, un altre clàssic, diguem, de la narrativa sobre la muntanya, però que convida a l'observació, no?
Mm-hmm. Coneixies aquest?
No. No, no el coneixia. Pots repetir el nom de l'autora?
Nan Shepherd.
Autora escocesa, sí, modernista, sí, i que jo tampoc tenia controlat.
Molt curiosa. Llibre...
Sidillà. Sidillà.
Exacte, publicat a Sidillà.
El millor llibre escrit mai sobre la natura i el paisatge de Gran Bretanya, mm-hmm, diu el Guardian. Que ens mereix un cert respecte, no?
Vull dir que... Doncs sí, aquest llibre el buscarem. Sí. Benvinguda a la recomanació. Vull dir que està bé que...
És curiós. Sí. És a dir, hi ha un cert moment que es parla... El pròleg de Robert McFarlane diu una cosa molt bonica, que és que Nan Shepherd practica una mena de pelegrinatge laic. No? Hi ha certs moments imbuïts de teories zens i tot això, però aquesta idea del pelegrinatge laic, això, no?
Sí. És molt evocadora. La muntanya té aquesta èpica, no? Realment. Clar. És... Mm-hmm.
I després un altre fil, i ja estem acabant perquè si no ens tancaran la ràdio, que també és interessant, és veure alguns artistes, i pensava, ni jo no recordava, que Thomas Tranströmer, el poeta suec que va rebre l'any 11 el Premi Nobel de Literatura, des dels 90 està diagnosticat amb afàsia, i va patir moltíssim i va anar perdent progressivament el llenguatge, i el Nobel de Literatura li arriba en un moment molt precari de comunicació verbal, no? Mm-hmm. Hi havia prèviament, abans d'iniciar tot aquest procés, escrit algun poema al respecte sobre el llenguatge, que és força interessant. Diria que no ha estat publicat en català, està poc traduït, Tranströmer, crec, en català, mm-hmm, no sé si el recordeu.
No. A veure, jo m'hi afegeixo amb un exercici, crec que és de tenacitat extrema, que és l'Escafandre i la papallona. No sé si coneixeu aquest llibre, de sí. Jean-Dominique Bovy, que és un periodista... Se'n va fer una pel·lícula molt bona,
sí,
per
sí,
cert.
No, crec que em sap greu dir-ho així, però crec que vaig veure la pel·li, però no he llegit
sí,
el llibre.
Sí, no, però el llibre està molt bé, perquè realment és un exercici brutal, però la història és aquesta, no? Sí. Jean-Dominique Bovy és periodista de la revista Elle, redactor en cap. Un dia, als 45 anys, té un vessament cerebral extrem, de manera que quan es desperta s'adona que ha quedat... I es diu, té un nom, aquesta síndrome, ha quedat completament immobilitzat, excepte un ull. Hi ha un ull que el pot moure, i aleshores es comença a comunicar, s'adona de seguida que no podrà fer res, llavors aconsegueix comunicar-se a través del parpelleig, diguem-ne, parpelleig. Quan un parpelleig vol dir sí, dos parpellejos vol dir no, li posen al davant un abecedari, li van marcant les lletres, i amb això comença a escriure un llibre, que és aquest, L'escafandre i la papallona, que té un centenar de pàgines, on t'explica una mica la visió d'aquesta persona que ha quedat tancada, enclaustrada en un cos completament immòbil, però que encara pot veure el món a través d'un ull. És com un forat de l'escafandre, no? El forat petit, i a partir d'aquí va reconstruint aquell món, les seves vivències, arriba a explicar com els seus últims records abans de l'accident. Està escoltant una cançó dels Beatles, One Day in, A Day in Life, em sembla que es diu, i com, diguem-ne, arriba a aquest moment de dir, final, encara em puc expressar, no? Això és una lluita tremenda. Hi ha un moment on explica que aconsegueix escriure, això potser és el pròleg, però que aconsegueix escriure dues paraules per minut, no? A través del parpelleig aquest. I és un llibre que està molt i molt bé, i alhora la pel·lícula que em va fer el Junior Esnal, que és clar, és sí. Mirat des de fora, i és l'explicació, evita qualsevol tremendisme, evita la cosa sentimentaloide, i en canvi et fa un retrat d'aquesta lluita que és, la veritat, és molt, molt recomanable.
Sí, és molt escèptica, no?, la visió que dona, sí, que podria ser sí. Més...
Podria ser terrible, sí, diguem-ne, però... i en canvi...
Està molt bé. Little Mac Simons, Little Gentleman. Si l'harmònica ja és en si mateix un instrument meravellós que apareix també a Marxarons, l'harmònica i el blues, Cristina, són un tàndem que junts és fenomenal. Per tant, per acabar també una mica amb una banda sonora ad hoc, amb aquest gran llibre, delicadíssim, dèiem abans, que lliga l'experiència de la pèrdua de l'oralitat, de la parla, del llenguatge, del pare de Cristina Massanés amb aquesta passió alpina, no? que sempre el va acompanyar, de manera que el trobeu a l'accent, a l'Avenç, com a heroica, certament. Moltes gràcies, Adabó, per compartir-ho. No t'hi poses per poc, tu?
Moltes gràcies a vosaltres. Això també ha estat un moment de bellesa, eh? O sigui, que
gràcies. Gràcies. Bé, gràcies. Gràcies, Jordi, Anna, que vagi molt bé.
Que vagi
bé. Adéu. Adéu.
Rosa Sinlluedo, la jornada, fins la setmana que ve. Adéu-siau.
I'm so sorry if I did.
Ciutat Maragda, amb David Guzmán.
Jeffrey, I'm afraid about you, baby, and everything will be all right. Look, darling, go ahead and have your way. Best of luck, little girl, go ahead and have your way. Don't forget that old saying now, baby, every dog gonna have a day.